Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Què tal? Som 21 d'abril, dos dies per Sant Jordi, programa 457, fa fred a moltes comarques, ha plogut, ho ha fet amb ganes a moltes comarques, no a tot arreu de la mateixa forma, i començarem anant cap a la neu, no la que està caient al Pirineu o ha caigut, més aviat ha caigut, sinó la que podria estar relacionada amb els Jocs Olímpics Barcelona Pirineus 2030. I és que parlarem amb una esquiadora de tota la vida i que és coordinadora d'aquest projecte olímpic, la Mònica Bosch. A veure què ens explica. L'entrevista Green amb en Gallego, una empresa, anirem cap a aquesta empresa experta en la gestió i tractament de tot tipus de residus generats per la indústria, però en especial amb una planta modèlica a Europa, és Llorenç. Llara, Triple Plus i Consum Responsable i Empresa i Comerç a Triple Plus, fusió de dos espais per parlar 12 minutets o una mica més d'EcoViu, l'app que lluita els 365 dies contra la crisi climàtica. I a Mobilitat Green, adeu a l'amiant al metro de Barcelona. Som digitals, catradio.cat, el mail meteomauri@catradio.cat, el Facebook 28.375 seguidors i al Twitter ja ultrapassem els 64.000.
Quin temps ha fet?
8 dies en què la pluja ha estat la protagonista i ha tornat a ploure de valent diferents dies, amb diferents distribucions, especialment la pluja més abundant, aquesta que dèiem de valent, a les Terres de l'Ebre. Observatoris del sud que han enregistrat quantitats superiors als 40, 50 i localment 60 litres per metre quadrat. Però també hi afegim un altre dia, una altra regada al voltant del Pla de Lleida, Conca de Tremp, Montsec, valors de 15, 20, 35 o fins i tot una mica més de 40 litres per metre quadrat localment. Neu al massís del Montseny en les últimes hores, neu al Pirineu, sobretot més oriental, prop de 30 centímetres de neu nova a Vallter, i en les últimes hores destaquen les precipitacions al voltant del litoral i prelitoral. En les últimes 24 hores, d'ahir a la tarda, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, novament una llampegada, si veieu el nostre tuit. Hem retuitat llamps d'aquells que fan afició, podríem dir, espectaculars al voltant de la ciutat de Tarragona, i registres importants també cap a l'Alt Empordà. Fins i tot algun observatori va superar els 70 litres per metre quadrat. I d'aquest matí, bàsicament, matinada, matí i fins al migdia, primera hora de la tarda, al voltant del Vallès Oriental, Occidental, Maresme, alguns punts del Baix Llobregat, zones pròximes amb valors de 30 a una mica més de 40 litres per metre quadrat. Hi ha algun raconet on ha plogut poc? Raconets, però en general molta pluja els últims dies, temporal de mar i aquest descens molt marcat de la temperatura.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Carem. Un bon dia de platja, Miami Platja. Foto del 17 d'abril. Cel ras, un tram de platja preciós amb uns pins que, bé, s'ajeuen pràcticament a tocar del mar i una aigua, doncs, que fa molta enveja. Una foto bonica de debò.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Anem cap a la neu i ho fem una jornada en què, bé, en definitiva, torna a fer hivern a molts sectors del Pirineu. I és que la primavera és ben boja i, per bogeria, parlem de la candidatura de Barcelona-Pirineus 2030. I, bé, per un servidor de bogeria no en té res. És una opció que té consistència per molts motius i ho intentem de desbrinar, d'escatir, etc., amb la màxima responsable a hores d'ara d'aquest projecte olímpic, la coordinadora, que és Mònica Bosch. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, esquiadora tota la vida, quants anys damunt dels esquís?
Ui, molts. Bueno, de fet, tot des dels 3 anys, diguem, fins ara.
Fantàstic, sí, sí. Fantàstic. Al capdavant de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, i bé, en definitiva, vivint de forma apassionada la neu.
Sí, la veritat és que sí, la meva trajectòria professional des de que vaig deixar, no, el món de la competició, que va ser doncs a l'any 2000, no, que em vaig retirar. Doncs he vist, sí, la meva vida professional s'ha anat encaminant doncs amb el projecte olímpic, no, aquest que ara encara està viu, perquè de fet hem de recordar, no, que va començar el 2010.
Sí.
I he estat sempre vinculada doncs amb aquest projecte i també doncs amb la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, efectivament.
Escolta'm, uns Jocs Olímpics de la neu, a dia d'avui, quan duren? Unes quantes setmanes? No arriba un mes, eh?
Correcte, entre Jocs Olímpics i Jocs Paralímpics doncs estaríem parlant això, d'unes 4 setmanes.
D'acord, per tant, amb les dues modalitats. Fantàstic. Uns Jocs que han anat canviant els últims anys i uns Jocs que no tenen les dimensions, la bestialitat, no? D'alguns projectes que recordem. Per tant, entenem que el Comitè Olímpic Internacional aposta per uns Jocs, podríem dir, més racionals. És així?
Sí, jo diria, no, segurament la paraula que l'utilitzem moltes vegades, i a vegades potser en fem un ús abusiu, però sí, són més sostenibles. Al final, doncs, jo crec que, no, que tots ens hem donat compte que doncs que encara que sigui un gran esdeveniment i, no, i necessitem doncs les instal·lacions que es necessiten, però no s'ha de perdre de vista amb quin serà, no, el llegat i l'ús d'aquestes instal·lacions en un futur. I per tant, jo crec que en aquest aspecte el Comitè Olímpic Internacional doncs s'ha donat compte en moltes ocasions que es construïen, no, es feien instal·lacions, no, amb aquests requeriments que demanaven les federacions internacionals, però que a vegades el llegat que quedava doncs no s'utilitzava, no tenia l'ús, no, necessari. A més, el manteniment d'aquestes instal·lacions eren molt costosos. Llavors, jo crec que no, és un dels canvis importants que ha fet el Comitè Olímpic Internacional doncs d'obrir que es pugui doncs fer competicions. Si no tens les instal·lacions en el teu, no, en el teu territori, doncs puguis anar a instal·lacions que ja estan en ús actualment. I això seria una mica el que ens passa a nosaltres, que sempre ho hem dit des del principi, no, amb el circuit de lliscament, el circuit doncs de bobsleigh, luge, skeleton, nosaltres doncs no en tenim i entenem que l'ús que podríem tenir aquí a Catalunya amb els pocs practicants que tenim, perquè això és una realitat al final, no en tenim, doncs no tindria sentit invertir, no, en aquesta instal·lació. I també una mica ens passaria amb els salts de trampolí, els salts d'esquí, no, que es fan trampolins. Sí que és veritat que a la Molina, no, hi ha uns trampolins, i en el seu moment
a la Copa del Món que s'hi va celebrar, oi que es van fer salts, si no recordo
correcte.
Sí.
Bueno, però parlem de fa molts anys, eh? No la Copa del Món que es va fer el 2008, que es va fer només d'esquí alpí.
Amb una nevada espectacular, per cert.
Espectacular, allò va ser espectacular.
Allò és Àustria. Me'n recordo perquè em trucaven per les previsions i va haver, jo crec que era el penúltim dia o l'últim dia, que va arribar una nevada d'uns 40 centímetres i va ser fantàstica.
Sí, també me'n recordo perfectament. De fet, jo hi era, no competia, perquè ja ho havia deixat, però és veritat que vaig fer d'obridora d'aquelles competicions. Ostres. I a l'eslàlom, el diumenge, me'n recordo perfectament.
Sí, senyora.
Va, una nevada espectacular que la veritat és que la gent de l'organització de la Molina va haver de treballar tota la nit per treure la neu. És curiós, no? Si són esports de neu, sempre parlem de si neva i que volem neu, però és veritat que quan has d'organitzar una Copa del Món, la neu que necessites és una neu molt compacta, molt dura, i no era l'ideal, diguem, que sí que per l'entorn i per les imatges era molt bonic, però és veritat que per la pista en concret on havien de baixar les corredores, doncs s'havia de treure aquella neu perquè estigués més dura i compacta. Però va ser un gran èxit, eh? De fet, jo crec que aquella Copa del Món va marcar, eh?
Va obrir el foc.
Va obrir foc i, de fet, jo crec que el projecte olímpic també ve d'allà, eh? Quan al final s'han pogut fer campionats del món de snowboard, campionats del món d'esquí alpí, de paralímpics, quan s'ha fet aquesta Copa del Món. Bueno, s'ha anat fent moltes competicions durant aquests anys i ja han sigut un èxit. I, de fet, quan han vingut les federacions internacionals i se n'han donat compte del que tenim al Pirineu, no? Al final... És que jo crec que tot això, no, ha fet que ara estiguem, no, o sigui, que ens veiem amb corda i que hi veiem sentit i que creiem, bueno, que creiem, no, estem convençuts que és viable tècnicament, que puguem, no, organitzar uns jocs al nostre Pirineu. Per tant, jo crec que sí, que tot això, tota aquesta trajectòria que portem durant molts anys, ha fet que ara ens trobem en el punt que estem.
Perfecte. Escolta'm, anem al Sarau. El Sarau, podríem dir, ve de dues bandes. Un col·lectiu que s'ha mostrat obertament en contra de la celebració dels Jocs al Pirineu. I d'altra banda, la comunitat d'Aragó, i fa pocs dies també l'alcalde de Saragossa, que s'han desmarcat d'una mena d'acord, sembla que tècnic, però també polític, que s'havia literalment tancat. Corregeix-me si vaig errat. La cronologia seria aquesta. Remarco, tècnics de la Generalitat i de l'Aragó, remarco la paraula tècnics, van acordar el que es va fer públic ja fa dies, que tota una sèrie de seus a Catalunya i també a Barcelona, i alguna també al Pirineu Aragonès, tindrien les diferents proves. Però el president de l'Aragó, Javier Lambán, se'n desdiu, reclama paritat, i ara fa pocs dies l'alcalde de Saragossa, el Jorge Azcón, demana que sí o sí Saragossa ha de figurar el nom de la candidatura.
Sí, efectivament, bueno, i a part, diguem, de tècnics del govern de Catalunya, del govern de l'Aragó, també hi havia representants del Comitè Olímpic Espanyol i també representants del govern d'Espanya. Vull dir, per tant, estaven
malament aquestes també...
quatre. O sigui, en aquestes comissions tècniques que es treballava justament la proposta, no?, i aquest acord,
hi havia
representants
persones...
de totes aquestes quatre institucions que t'he comentat. Llavors, amb els darrers mesos, des que es va formar aquesta comissió tècnica, s'ha estat treballant, doncs, aquesta proposta, no? I es va arribar, doncs, en l'última comissió que es va fer, es va arribar a un acord que és el que, bueno, que de fet s'ha fet públic, i que hem comunicat, i en el qual, doncs, estàvem, bueno, i estàvem d'acord, doncs, tota la comissió, i per això el Comitè Olímpic Espanyol és també el que va fer públic i va presentar, i de fet és el que va, no, presentar i va enviar en els diferents governs, i aquí és on llavors, doncs, bueno, hi ha hagut, bueno, aquesta reacció per part del president de l'Aragó, i diguem que s'han desmarcat de l'acord que s'havia arribat. Nosaltres no tenim, és a dir, jo crec que ja ho hem estat dient, no, en les últimes setmanes. Nosaltres vam estar treballant, no, en aquest acord. Tots hi hem treballat, doncs, amb ganes i il·lusió d'aconseguir un acord que, perquè al final l'acord que presentem, la proposta que presentem també ha de ser competitiva. Hem de recordar que no estem sols, diguem, en aquesta cursa, i hem de competir amb altres ciutats, amb altres països que presentaran. Actualment, que sapiguem, hi ha Vancouver, de Canadà, hi ha Salt Lake City, dels Estats Units, i Sapporo, de Japó. Actualment aquestes són les
tres
que...
Tres pesos llavors, pesants.
Correcte. Llavors, no val només aconseguir un acord per percentatges. Havia de ser un acord que tingui sentit, que sigui viable tècnicament i, a més, que sigui competitiu. I, per tant, això des de la comissió es va estar treballant. I, de fet, insisteixo, es va arribar en l'acord que ja hem presentat. Poca cosa més tinc a dir amb aquest... Nosaltres el donem per bo, perquè és el que hem estat treballant i és el que ens creiem, que és l'acord més competitiu. I a partir d'aquí, haurem de veure una mica quins són els següents, el que passarà.
Jo entenc que en el cas de la Generalitat i d'aquesta candidatura del projecte olímpic, no veuríeu per cap lloc que Barcelona-Pirineu-Saragossa fos el nom de la candidatura, per exemple.
No ho hem, i amb això hem sigut sempre molt clars, i l'altre dia que vaig veure efectivament que l'alcalde de Saragossa deia, la reacció era que li preocupava les declaracions que havíem fet. És que no n'hem fet, de declaracions en aquest cas no n'hem fet perquè aquest tema encara no s'ha tocat en la comissió, no l'hem tocat. És, primer, el que era important era definir on es faria cada cosa perquè precisament puguem començar a treballar els projectes tècnics, perquè un cop sabem què organitzarem en el nostre territori, ara toca,
el que organitzaríem, Mònica, el que organitzaríem és bàsicament Molina Masella, la Seu d'Urgell, Boïta Ull i Baqueira, si no vaig errat, oi? Serien...
A veure, esquí alpí a la Molina Masella, efectivament.
Correcte.
Snowboard freestyle
Baqueira.
A Baqueira Baret.
Sí.
I
esquí de
i
fons.
Esquí de muntanya, i esquí de muntanya, no, i esquí de muntanya a Boïta Ull.
Sí, perdona.
Això és el que nosaltres
fons,
organitzaríem
d'acord.
Actualment, no.
D'acord.
I el hoquei i l'hoquei gel, hoquei gel a Barcelona.
D'acord. I entendríem que cerimònia d'obertura i de clausura a Barcelona, potser?
Aquest tema també no l'hem tractat tampoc.
No l'heu tractat.
Dir, només, no, és que és, ho diem de veritat, transparents absoluts, no s'ha tractat aquest tema, no l'hem abordat.
Torno
a dir que el primer era definir on es feien les diferents disciplines perquè poguessin començar a treballar tècnicament el projecte, no? I tot l'altre havíem quedat per abordar-ho més endavant, en les properes setmanes.
Perfecte.
Però com que ara ens hem encallat, estem una mica pendents de veure quan podem continuar abordant aquests temes.
Tenim també un referèndum. No hi entrarem, perquè bé, hi haurà el referèndum i es vol fer vinculant amb tot el que s'ha explicat, etcètera, etcètera, però hi ha una oposició que va per la sostenibilitat, que va per infraestructures que quedarien i que no servirien per res, dilapidar euros, l'energia, etcètera, etcètera, per molts d'aquests aspectes. Jo, com a home del temps, esquiador, entenc que sóc una persona, com a mínim, que intento defensar l'entorn, etcètera, etcètera, tinc una sensació que des dels anys 80, en què tenim neu artificial, neu produïda, no hi ha hagut cap any que les estacions que tenen una xarxa potent de neu produïda hagin patit per l'esquí a les seves pistes. Jo no tinc a la memòria cap estació que hagi tingut problemes per obrir les seves portes o perquè les seves pistes al mig de l'hivern estiguin operatives en els últims 30 anys, que és la meva memòria professional.
Efectivament, jo crec que aquí és important explicar que en el projecte que tenim, actualment, quan vam començar, d'acord, com que la proposta era tota Catalunya i també hi havia el fons, hi havia l'O, però vull dir, amb tota la proposta que nosaltres hem proposàvem, no? Però ara ja dic, Fons i Biatló ara està, val? Està actualment, tal com està en Aragó. Per tant, amb tot el que nosaltres, amb les instal·lacions, amb els dominis esquiables que tenim actualment, val? Jo crec que això és important, que ho diguem, no està previst ampliar els dominis esquiables. És a dir, no és que ens inventarem o anirem a fer noves estacions o nous dominis esquiables, no. Per tant, és important això una mica que dius tu, no? Que en els últims anys que recordem, no recordem diguem, haver tingut problemes en els dominis esquiables que tenim actualment i, per tant, seran els mateixos que utilitzarem per fer els jocs. Això jo crec que ha de quedar clar quan la preocupació és dir que farem instal·lacions i se seguirà invertint, no?, en estacions d'esquí, que llavors amb el canvi climàtic no podrem tenir neu, que... És que no invertim, o sigui, no farem més dominis esquiables. O sigui, amb el que tenim actualment podem fer totes les disciplines dels Jocs Olímpics. Jo crec que això és important deixar-ho clar, perquè quan es parla d'això, no?, de noves inversions, instal·lacions que quedaran, justament és el que he explicat a l'inici, no? És que nosaltres som els primers, és que no en volem d'instal·lacions que no puguem utilitzar el dia de demà.
Per tant, en aquest sentit, la meva pregunta és, hi ha l'opció, per exemple, allotjament pels atletes olímpics, se'n pot necessitar d'addicional? Hi pot haver la necessitat de construir algun allotjament que després, per exemple, fossin pisos socials o amb unes condicions bones? No ho sé.
Amb els nostres estudis que hem fet actualment amb l'allotjament que tenim actualment, podríem donar, diguem, allotjament a tots els col·lectius que necessitem. Però és veritat que quan hem parlat, no?, amb territori i amb alcaldes, sí, des del territori es demana, no?, perquè hi ha una necessitat d'habitatge social, ens plantejarem, i pot estar inclòs en el projecte, doncs fer unes petites viles olímpiques en el cas que es necessiti i que se'ns demani des del territori. Si no, amb l'allotjament, amb la capacitat hotelera que hi ha actualment, podem distribuir els diferents col·lectius que necessitem. Val? Però sí que és veritat que deixem la porta oberta que si es necessita, val, i es creu que té sentit, doncs sí que podríem plantejar-nos a fer viles olímpiques perquè donguéssim, no? Perquè després donguessin un servei, no?, al territori. Això actualment està així.
Infraestructura ferroviària, R3, podria finalment...
Seria el moment. Tot i que això també és una, no?, segurament és una crítica que es fa també molt, i molt comprensible, des del Pirineu i del territori, de dir, hem de tenir uns Jocs Olímpics perquè es faci això?
No.
Jo crec que tothom ho tenim molt clar.
No, de cap manera. Ja.
Exacte, però és veritat que a dia d'avui no la tenim.
Vull dir, sí. Està clar.
Llavors sí que és veritat que nosaltres també, no?, ja ens agradaria que s'hagués invertit i s'hagués arreglat la R3, però de moment no s'ha fet. Llavors nosaltres tenim molt clar que si hi ha el projecte olímpic, evidentment, no?, aquesta infraestructura ha d'estar dintre del projecte precisament, no?, perquè a veure si aconseguim que aquest projecte sigui l'accelerador d'això, no?, i com altres coses, però que no hauria de ser així i que no hauria de ser l'únic argument, no, segur que no, però, no?, jo diria una mica, però actualment ara el tenim sobre la taula, llavors hi ha dues opcions, aprofitar-lo o no aprofitar-lo.
Perfecte.
Evidentment, nosaltres creiem que és una oportunitat.
Perfecte. Entenc, per tant, que la idea seria uns jocs, podríem dir, casolans. Entenem per casolans, doncs, sense anar molt més enllà pel que fa a construccions, dominis esquiables, etc. Has deixat clar que no hi hauríem més dominis esquiables. Construccions, si realment es necessita alguna cosa puntual. I en definitiva, potser es podria anar una mica més enllà del que va ser, clar, hi haurien diferents seus, etcètera, la Copa del Món d'Esquí de la Molina del 2008, lògicament, però que no hauria de ser una cosa extraordinària.
No. A veure, jo crec que també és important trobar un equilibri, és a dir, ja que fas un projecte com els Jocs Olímpics, això ho deia en Pere Miró, no? Sempre deia que al final té sentit si aconsegueixes millorar la qualitat de vida, no?, de la gent que viu en el territori que està involucrat, ja sigui directament o indirectament. Per tant, s'ha trobat un equilibri que Veure, no fem res perquè podem fer ja els jocs com els tenim, sí, però segurament aprofitem els jocs, no?, per posar-los al servei del territori i aconseguir aquells projectes, no?, i aquells beneficis, doncs, que es vol des del territori. Per tant, no?, s'ha de trobar un equilibri. I jo crec que això és el que estem fent, però un equilibri que justament el que aconsegueixi, no?, és aquesta millora, i que sigui sostenible en el temps. Per tant, jo crec que estem en aquesta, bueno, crec no, estem en aquesta línia treballant justament que, no?, que aquest projecte, bueno, aporti beneficis, però els beneficis que necessiti el territori.
Entesos. Mònica Bosch, coordinadora d'aquest projecte olímpic Barcelona-Pirineus 2030. Un plaer, com sempre, la teva disposició en aquest programa i una abraçada molt gran i molta sort els pròxims mesos.
Moltíssimes gràcies i treballarem per aconseguir, doncs, a veure, il·lusionar el Pirineu.
Entesos. Una abraçada. Adéu-siau.
Vinga, moltes gràcies. Adéu-siau.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, la candidatura olímpica Barcelona-Pirineus és pel 2030 o pel 2040? El premi, un aplicador de cera líquida en zero. Com sempre, podeu triar entre dues opcions, per esquiar, o més ben dit, per encerar els esquís en fred o en calent. I de la setmana passada, Meteoneu, Aureli Bisbe i Quim Alsina són al capdavant de l'ASEM. Però com és l'acrònim? La resposta era Associació Catalana d'Estacions d'Esquí Muntanya. El mateix premi, aquesta cera líquida en zero, se'n va cap a Canet de Mar. David Àlex Coma és el guanyador.
L'entrevista.
Anem cap a l'entrevista, José Luis.
Què tal?
Bé. Escolta'm, anem a parlar de residus.
Vinga.
I anem a parlar d'una empresa. Bé, és una empresa que et diré que toca de peus a terra perquè no és impostada. No és una empresa allò creada del no-res, sinó que és l'essència dels residus de forma històrica. És una empresa que comença un avi, ara en parlarem, l'avi de la persona que tenim aquí, com a drapaire, que era una feina molt habitual, molt habitual, i que ara és una gran empresa de reciclatge i, a més, amb una línia puntera europea, que és la gestió dels residus farmacèutics. Déu-n'hi-do, no?
Una tasca molt seriosa, imprescindible, un servei social, a més d'una empresa i d'un negoci, un servei social que cal posar en valor i que cal destacar.
Perfecte. Sebastià Llorenç és propietari de Llorenç GMR, empresa experta en la gestió i tractament de tot tipus de residus generats per la indústria. Sebastià, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Escolta'm, a la web vas a l'empresa i veus, doncs, això, una parella amb un Pegaso, amb un autobús, etc. Els que tenim el record d'aquest camió Pegaso, jo de l'autobús no tant, però del camió Pegaso sí que tinc el record, ja ho crec. Comença de drapaire i, per tant, gestionant residus ara fa uns quants anys.
Sí. Doncs, bueno, van començar el meu avi i la meva àvia.
Sí.
En el seu dia el meu avi era mecànic, va fabricar un autobús i quan va ser l'hora de vendre'l, pues van entrar aquestes grans, bueno, van entrar la Pegaso i aquesta gent que, clar, van fer els autobusos en línia i ens van, bueno, els van, diguem, arruïnar, no? Perquè, clar, ens va costar més car fer l'autobús que no pas el preu que es venien en aquell moment.
Caram.
Sí. Llavors, a partir d'aquí, doncs, van fer de drapaires, netejant draps, comprant botelles de cava a sota casa seva. I, bueno, llavors van evolucionant. El meu pare, llavors, el meu pare i ma mare es van dedicar, doncs, a la compra de... Van evolucionar una mica més i van dedicar-se també a la compra de cartró i ferralla, treballant per algunes grans empreses, no? I, bueno, però anàvem vivint. Llavors, vam aparèixer el meu germà i jo, que, bueno, que vam seguir amb el tema aquest i ens vam adonar que que havien de donar una solució global a les empreses, no? Perquè ens veiem que grans companyies ens feien la competència perquè ho feien tot. Llavors, a partir d'aquí, doncs vam començar creixent, primer amb 4 persones, 5. Uh-huh. A dia d'avui ja som més de 180.
Caram!
Sí, sí, sí. Caram. Hem crescut més del que ens pensàvem que mai que creixeríem, no? Però sí. I de les 180 persones aquestes, doncs la veritat és que totes estan molt, molt, molt implicades en la feina i ens ajuden moltíssim a portar el dia a dia. Evidentment, no ho portem nosaltres sols, sinó també ho portem gràcies a tot un seguit de gent tot que ens acompanya.
Uh-huh. Escolta'm, 5 plantes de tractament. Una planta de tractament a Granollers, la de paper i cartró, correcte. Una altra d'emmagatzematge de plàstic rígid i el seu tractament al polígon del Ramassà. Clar, el plàstic rígid, imagina't. Aquí hi ha teca, José Luis, ara en parlem. Planta nova de paper a la C-17, primer l'original de Granollers, després una de nova a la C-17. Recifàrmac, una planta pionera a Europa pel reciclatge de producte farmacèutic, i a Lliçà de Vall, una planta capdavantera en la recuperació de plàstic film i generació de grança per tornar a posar-la al mercat productiu. José Luis, això sona música celestial, però això vol dir... Sí, clar.
No, és molt divertit perquè ajudem i donem servei a grans companyies, que haig de dir que la majoria d'elles, si no totes les empreses per les que treballem, estan molt implicades i valoren molt la feina i funció que els hi fem.
Sí.
En quant a la sostenibilitat del rebuig dels residus que fan, no? I derivat d'això, no? de la nostra implicació en mirar de reduir, diguem, els residus que van a l'abocador, derivat d'aquesta implicació que tenim, aquesta vocació, no? Perquè no deixem de ser drapaires, no hem deixat mai de ser drapaires, no? Recuperadors, doncs hem anat creant mica en mica aquestes plantes, no? Vam començar només amb la ferralla i cartró, que evidentment va créixer molt i vam haver d'obrir altres plantes, però bueno, derivat d'això, després vam muntar la planta de plàstics rígids. Per què? Per recuperar els plàstics rígids de la indústria, rentar-los i a partir d'aquest rentar, pues, per flotació, separar doncs, el polipropilè i el polietè de la resta de materials recuperables. No? Llavors, derivat de que teníem també molta necessitat de donar servei als nostres clients, pues, el seu plàstic film, el LDPE, pues, hem muntat també una planta molt moderna que ens ha vingut a visitar gent de tot el món, perquè és de les més... Bueno, diria que d'Espanya jo diria que és la més moderna, però sé que no es pot dir. Però sí,
com que no es pot dir? Ho sí, estem dient?
Som una empresa, la de plàstic i la DPS, de les més modernes, que vam començar amb una línia de rentat i extrusió, i mira, si tenim feina i ens està arribant més feina que hem, ara mateix, a dia d'avui estem doblant ja la línia de rentat i la línia d'extrusió. Aquí estem fent i acabarem fent unes 60 tonelades diàries de granza, que és molt.
Què és la granza? Explica'ns.
La granza és, bueno, és quan el plàstic film, les bosses de plàstic, el plàstic retràctil que genera la indústria, etc. Doncs el triturem, el rentem, el classifiquem mitjançant uns òptics, llavors automàticament passa a la zona de rentat, es renta, com si fos una lavadora, es tritura, es renta i s'asseca, i llavors passa directament a la sala d'extrusió, i a la sala d'extrusió és on en fem la granza. Aquesta granza, llavors, pues, per què serveix? Pues serveix per tornar-ne a fer plàstic film de l'LDPE, que en molts dels casos tenim grans companyies del sector cosmètic, farmacèutic, i això,
que per embolcalls,
no sé si per...
Sí, clar que les pots dir, ja ho crec.
Doncs la Coty Astor,
sí.
Per exemple, Reckitt Benckiser.
Sí.
Bueno,
doncs clar, Reckitt Benckiser, jo ara estic pensant, aquí hi ha detergents. Per
això,
tant...
Això també ho destruïm, per això ve l'altra part, la part de Recifàrmac.
Ah, d'acord.
Això és el plàstic i la DPE.
Val.
El plàstic i la DPE que genera aquesta gent, doncs nosaltres els hi classifiquem, els hi rentem, els hi extrusionem, ho portem a fer un altre cop a plàstic, que ells el tornen a utilitzar, el seu propi plàstic, per cobrir els palets del seu producte acabat. Uh-huh. És fantàstic, és molt maco, però això és una part, però és una part molt petita.
Doncs, escolta, anem a pams per explicar aquestes parts, José Luis. Aquí noto, per una banda, modèstia per part del Sebastià, aquesta modèstia d'una empresa familiar, però amb un plus de modernització a la última i responent a necessitats del mercat brutals.
Bé, més que modèstia és la reivindicació d'un ofici que, com bé diu el Sebastià, és d'antic i que en aquest país hi ha cultura de gremi de recuperadors també d'antic. La figura del drapaire i la figura del recuperador ha estat vinculada a la vida de barri i a la vida de poble. Sempre han fet una tasca important. Sí. Això que avui dia en diem economia circular i
aquests termes.
Economia circular, sou els pioners.
Nosaltres sempre l'hem feta, sempre l'hem mirat de fer, no? I a vegades l'economia circular és una mica enganyosa, no? Economia circular sempre s'ha fet, no l'enganyem.
En tot cas, el que sí que és destacable i que sí que vull posar en valor és la tecnificació, i que veient, visitant la web i veient els vídeos que surten, tant el control estricte de la cadena de valor del residu amb aquell sejat de segellament dels camions quan recullen els residus i els porten a la planta. Com es fa un control estricte?
Aquest control estricte del seguiment dels productes ho fem sobretot a Recifàrmac. A Recifàrmac destruïm productes de molt de valor.
Clar.
Val, Recifàrmac, situem-ho. Aquí hi ha un tema, que és el reciclatge dels productes farmacèutics. És a dir,
farmacèutics i cosmètics.
I cosmètics, sí. Han de ser complexes de nassos, perquè aquests blístecs, aquesta barreja de plàstic, d'una mena d'alumini, per les
pastilletes... Ho
recuperem
tot.
Però, clar, costa de creure.
Ens ha vingut a visitar alguns clients, no? Clients importants. Ferrer, per exemple, haig de dir...
Sergi Ferrer Salat ha estat aquí a l'estudi.
Doncs haig de dir que Ferrer és una de les empreses que més ens ha empenyat a nosaltres, perquè són clients nostres, que els hi fem tots els residus, i derivat de que la nostra inquietud en fer la recuperació al 100% d'aquests residus cosmètics i farmacèutics, en aquest cas farmacèutics, doncs Ferrer és una de les companyies que més ens va empenyar en el seu dia per començar a iniciar aquesta aventura que és els hi haig d'agrair, en concret el meu contacte que tinc a Ferrer, que és l'Eulàlia, que ens va apretar molt, perquè evidentment veia que era seguir la política de la seva companyia, que haig de dir que...
Ja ho crec.
I no és per fer la pilota a ningú, cap empresa en concret, perquè i no vull...
No, però Sebastià, l'hem tingut aquí al programa i és una empresa, en aquest sentit, puntera. Sí. Però també...
Boehringer també.
Boehringer.
Brown també, és a dir, que també està molt... Bueno, no vull deixar-me ningú, vull dir que...
No, si entrant al web ja es veu.
Que ningú se sentés molt, però... Haig de dir que sí, que Ferrer, des del primer moment, ens va ajudar. I, bueno, què fem? Doncs, per exemple, un Helocatil, no? Se'ls hi caduquen, no se'ls hi caduquen, però perquè sigui, doncs han fet una petita producció de més i se'ls hi han de caducat. Qui diu un Helocatil, diu un altre tipus de
residu
de qualsevol altra empresa farmacèutica. Doncs què fem? Nosaltres ens arriba això en format comercial, en aquest cas, o també ens arriba de la pròpia fabricació, però en aquest cas de format comercial, que és potser el més espectacular. Doncs aquesta caixa la passem per una línia, aquesta línia separem el cartró, obrim aquest, separem el cartró.
Això és fàcil.
És fàcil, relativament fàcil, no? Perquè primer una caixa i clar, queda tot obert, Queda el cartró amb la pastilla i el blister. Llavors nosaltres aquí separem uns òptics, separem el blister amb la pastilla del cartró, el cartró el recuperem com a cartró, llavors abans de recuperar com a cartró tritura per eliminar, per treure els codis de barres perquè no puguin ser utilitzats aquestes caixes per res més. I llavors què ens queda? Ens queda el blister amb la pastilla. El blister amb la pastilla la seguim processant.
Però clar, com separes el blister de la...
Això tenim una màquina que vam muntar nosaltres amb un enginyer que tenim, que és en Pere.
El Pere deu ser fantàstic.
En Pere i el meu germà, haig de dir que tant el Pere com el meu germà. Però, i llavors separem... Ens va el blister amb el medicament i què fem? Llavors separem el medicament per un costat, o sigui, la pols de medicament, per exemple, siguem pols, del... Espera, em truquen.
Deixem-ho.
Doncs separem la pols per un costat i l'alumini per un altre. Què fem l'alumini? Doncs, evidentment, l'alumini agafem el triturem i separem l'alumini, portant una petita capa de plàstic, separem l'alumini d'aquesta petita capa de plàstic, i què fem? Ho recuperem com a alumini i ho venem. Vull dir, l'alumini el recuperem. I què fem amb la pols de medicament? La pols de medicament la deixem ensecada, i on la portem? La portem a valorització energètica, la portem a
cimenteres o incineradores.
Una incineradora que hi ha a Tarragona, es porta allà i serveix per fer valorització energètica. Fantàstic. Ja ho tenim. Això és el format, diguem...
Nou dels drapaires.
Això és el format comercial de lo que és els medicaments.
Aquí el que estàs explicant...
També hi ha detergents. També tenim empreses que fan detergents.
El que estàs explicant és que reptes per la valorització dels residus domèstics ja en queden pocs. És a dir, que aplicant les noves tecnologies i aplicant la tècnica, és possible recuperar gairebé tots els materials que avui dia generem com a residu.
Sí, però el que passa és que nosaltres, a nivell domèstic, no hem volgut entrar mai massa, perquè... Nosaltres el que busquem una homogeneïtat a l'hora d'entrar a producció aquest producte. No?
És a dir, que no reculls medicaments del punt Sigre, sinó que reculls medicaments de
planta.
El punt Sigre,
els Sigre ens van dir en el seu dia de mirar d'ofertar per ser punt Sigre, però no vam voler, perquè més val ser petit i fer les coses bé que no pas voler aparcar-ho tot i no fer les coses bé. Llavors vam decidir només treballar, diguem, per la indústria directament.
Molt bé. Tot i que treballes només per la indústria, i aprofitant el teu coneixement i la teva experiència, deixa'm que et faci una pregunta, si no et molesta. L'any 2019 va tancar a Espanya l'única planta de tractament i recuperació i valorització dels brics, d'aquests envasos.
Sí.
Des de llavors, els brics no es reciclen a Espanya. No sé si estàs al corrent. Tanta tecnologia i tanta tècnica, i no som capaços... On veus la dificultat de separar? Ja sé que és un material multicapa, però on li veus la dificultat?
La veritat, no tinc ni idea jo, el bric, com se s'ha de separar o no s'ha de separar.
La sinceritat del Sebastià i l'honestedat...
La veritat és que sí que hi havia gent que ho feia, però jo crec que no els hi era rentable i ho han deixat de fer.
Però no per un tema tècnic, segur.
Per un tema tècnic jo crec que no, jo crec que posant-hi diners es pot fer.
Trobo més complicat i més complex separar l'alumini del blister, del medicament... que no la capa de plàstic, de cartró i d'alumini del...
A mi m'ho sembla, no?
A mi m'ho sembla.
Doncs ho fem i esteu convidats a venir-ho a mirar.
I us esteu creixent, estàs dient, i teniu perspectives de donar suport a més companyies que vulguin fer un tractament ambientalment correcte del seu residu.
Que estiguin conscienciats i que empreses que siguin sostenibles i que vulguin ser sostenibles i que estiguin disposades a pagar... La feina aquesta que
els hi obliga la llei.
Sí, de fet la nova normativa europea de residus diu que clarament que
va sortir ahir del Senat i que va al Congrés la setmana
que va cap aquí, que tot residu que es pugui recuperar, independentment del cost que tingui, s'ha de mirar de recuperar sí o sí, no? I també és veritat que, bueno, penso jo i ho sento, que carai, si un residu es pot recuperar, perquè l'hem de llançar a l'abocador.
No, és així.
Aquesta és la filosofia.
Els residus de detergents, etcètera, pues, també tenen destruccions, perquè fan, puta, i a vegades s'han de destruir perquè s'han caducat, perquè estan en mal estat, perquè han fet una composició malament, etcètera, i s'han de destruir, però aquests...
I què feu amb aquests detergents?
Aquests detergents, bueno, va amb un envàs de plàstic i a dintre hi va líquid, no? I pot anar suavitzant, i pot anar, jo què sé, el que sigui. Doncs nosaltres fem això, separem l'envàs, l'envàs el recuperem, perquè l'envàs és un... acostuma, o és polietè, o és polipropilè, o és PET.
I no? El producte interior?
El producte interior, què fem al producte interior? En principi, nosaltres, la nostra idea, bueno, separem l'envàs i ja està. Però, mica en mica, hem anat evolucionant, i el producte interior, per exemple, sueros, etcètera, d'allò, doncs què fem? Aquest líquid el portem a recuperar, el portem o bé a cimenteres o a valorització energètica per reduir emissions NOx i per reduir... Bueno,
compensar.
Això. O també el portem a recuperació biològica, a sueros i això. I, bueno...
Al final tanqueu el cercle.
Clar, si no ho fessin així i com es feia abans, no? I com encara fa... i es permet encara, que no sé com encara es permet, però es permet
portar abocador,
portar-lo a abocador després de destruir. Clar, reduïm, clar, quan tu un residu líquid el portes a l'abocador, l'has d'inertitzar i has de portar més material, més cendres o que sigui, per portar-ho, poder portar-lo a l'abocador. A cada tonelada que es destrueix d'això, n'han d'afegir una altra més per portar a l'abocador. Que, a més, això es porta a l'abocador i què passa? Pues un abocador pues, crea lixiviats, crea gasos, perquè crea gasos, crea gasos, etc. I d'aquesta manera nosaltres, aquests productes que estan generant gasos, nosaltres els estem fent servir per reduir precisament emissions NOx, a cimenteres,
incineradores
que ens ho agafen.
Quin és el projecte? Quin és el projecte que teniu capficat que diu la propera que farem serà aquesta?
Va. De moment cap, de moment mirarem
de consolidar el que esteu fent,
perquè la veritat és que estem creixent força i el que no volem perdre és aquesta proximitat amb els nostres clients, aquesta col·laboració i relació de partenariat amb ells de moment no volem créixer, únicament ara ens estem plantejant ampliar la planta de Ratifàrmac, així com en el seu dia hem ampliat ara fa poc la planta de plàstic de LDPE.
Molt bé.
Pues ara, un cop acabem això, que estem ja a punt d'acabar-ho, suposo que en 2 mesos ja estarem a plena producció a la planta de Lliçà, que per cert hem ficat plaques solars que ens alimenten la planta també.
Molts metres quadrats o què?
Bueno, aquesta és una inversió important, econòmica, bàsicament, donat la situació que estem travessant. És a dir, que la gent que ho heu fet, ara esteu dient, ho veieu?
Sí, ja ho crec, ja ho crec.
Sí, sí.
Escolta'm,
de fet, a Granollers, la primera planta, a la
Lluís
Company, la primera instal·lació, de les primeres que es van fer a Granollers fa 15 anys, o 15 o 20 anys, no vull dir, és que ja em començo a fer gran i ja no...
No, això ja passa.
Fa 15 anys vam muntar les primeres plaques solars allà a l'Avinguda Europa.
Molt bé.
Ja veu ser pioners.
Sí, però no ens va donar gaire resultat perquè vam perdre més que guanyar diners. En aquell moment
hi havia qui no feia les coses bé, etcètera, però ha canviat
molt. Una cosa que m'agradaria preguntar-te abans d'acabar. Estàs parlant de la valorització i de la rendibilitat. Després de tot, sou un negoci, no sou una ONG. M'estaves dient de la valorització de l'alumini, del preu que té l'alumini.
Sí.
M'agradaria que posessis èmfasi en el preu que tenen aquests materials perquè la gent que ens està escoltant entengui que el que acabes de dir, llançar un residu, ja sé que vosaltres no feu tractaments domèstics, però que llançar un residu de qualsevol manera, una llauna, una ampolla de PET, és a part de contaminar, perdre l'oportunitat de valoritzar uns materials que en les vostres mans es converteixen en això, en feina. Has dit que doneu de treballar 180 persones, és a dir...
L'altra cosa és això, no? Un altre fet que en aquest cas a Retifarma que li poso més valor encara, és que no només fem la separació d'aquests materials, no només fem que es valoritzi un plàstic, que es valoritzi un alumini, que es valoritzi un cartró, que recuperi, que generi recursos i que no haguem de dependre de recursos de fora quan ja els tenim, no? Doncs... Ja no sé per què venia això.
La feina que genereu.
Sí, doncs, els jocs de feina. Sí, perdona, sí, doncs això...
L'economia.
No només això, sinó que, a més, llavors, què fem amb aquest producte? El recuperem com a plàstic, el líquid el fem servir per reduir emissions de NOx, per ajudar amb biològica. Vull dir, superbé, però és que a més a més, també donem feina, perquè una cosa és agafar un paquet, un tràiler de productes, triturar-los i portar-los cap a un abocador,
zero,
i l'altra
feina.
Cosa és agafar el que fem nosaltres, que és homogenitzar productes,
per passar per les
línies, però homogenitzar productes requereix d'una feina manual.
I tant.
I aquesta feina manual és feina que donem a persones que els donem feina, vaja, que els donem feina i donem, bueno, donem valor pues, a la feina humana, no? Estem donant pues, recursos, llocs de treball a gent que el necessita i que, carai, si surtin tot guanyant.
No, és que, a veure, amb l'economia circular, que li diem ara actualment...
Ara bé, el client, el productor, potser ha de pagar una mica més, però, hosti, tu creus que una gran companyia que estigui una mica conscienciada i que tingui una mica de...
Bé, n'hi ha.
Això, que n'hi ha moltes.
N'hi ha moltes. Tu has dit noms.
I n'he enumerat unes quantes.
Clar.
Carai, no s'ho pot permetre pagar una mica més?
Home, ja ho crec.
Fem-ho i donem feina a gent... Reduïm
les emissions de les deixalles,
fent servir els abocadors pel que realment fa falta, no els omplim de material que no cal que hi vagi. Hosti.
Molt bé.
El Sebastià està clar que parla un llenguatge absolutament planer, clar, i en definitiva el que fa, quants anys fa del programa? 10 anys? Demanem senzillament això.
Bueno, n'hem parlat de tot el procés. És per això que és important la seva visió i la seva aportació. Nosaltres hem parlat de la importància i hem parlat moltíssimes vegades d'aquest mantra de que els residus són recursos i no són escombraries. Però aquí tenim un exemple viu de que no només evitem l'impacte ambiental, no només reduïm la petjada d'anar a buscar la natura la bauxita per fer alumini, d'anar a buscar la natura el petroli per fer el plàstic, sinó que reaprofitem aquests materials,
clar, clar.
Sinó que a més generem una economia que dona feina i que genera i que fa país d'alguna manera.
I genera llocs de treball, no? I permet a la societat
estar
més tranquil·la, no?
Aquest és un missatge que avui ha quedat demostrat i que espero que la gent entengui, que l'economia vinculada amb la gestió dels residus, recordo que jo, quan jo era petit, la meva mare, jo vivia al barri del Congrés i m'assenyalava i deia, si no estudies, quan passaven a les escombriaires, si no estudies, eres escombriaire. Doncs, escolta'm, jo conec moltíssima gent que ho és, feina digníssima, que es guanya la vida infinitament millor del que de molta gent que...
Ja ho crec.
I que és una feina, a més t'haig de dir una cosa, en futur.
T'haig de dir que de veritat que ens ho passem molt i molt i molt i molt de bé.
Molt bé.
Ens ho passem molt i molt de bé i...
Molt bé.
I tot el que podem ajudar a companyies que estan sensibilitzades i que realment volen anar cap a fer la feina ben feta
i començar
a treballar a fer-ho bé,
molt bé. En aquests temps d'incertesa, el teu missatge és convida l'esperança.
Ho hem de deixar aquí. Ens hem menjat el temps. Sebastià Llorenç, propietari de Llorenç GMR, que és empresa experta en la gestió i tractament de tot tipus de residus generats per la indústria. Un plaer i moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda.
Gràcies, és molt bé.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, Llorenç recicla una pila de residus, però si en una cosa destaca és en els medicaments en una planta, en una planta que té a Espanya o a Europa. És a dir, la planta aquesta és pionera en el cas espanyol o és pionera de tota Europa? Un lot de mel alemany és el premi. Conté mels, xocolates, fruits secs, vinagre, sabó de mel, mel i suc de llimona i una bossa de roba. De la setmana passada, Meteo Ambient, ja tenim guanyador, és de la ciutat de Barcelona, i la pregunta deia, quina és la nova proposta per posar fi a les emissions del gas i el petroli, reduir-ne el consum o aturar-ne l'extracció? Una ampolla de cava Gran Reserva 2014, 100% ecològic, gentilesa d'Agustí Torelló i mata el premi. La resposta, aturar-ne l'extracció. I el guanyador, com dèiem, de Barcelona Ciutat, Jeroni Martorell. Anem cap a Llar Green i Empresa i Comerç Green per parlar durant 12 minutets, 6 i 6, d'una iniciativa que la vaig descobrir, no recordo ben bé on, i vaig pensar, escolta, està molt bé, una aplicació, una app d'aquestes, una app, no sé, hi ha una de les dues és la correcta i l'altra no ho sé mai. Escolta, ja potser quan em jubili ja ho hauré après.
El nom és el de menys.
Això mateix.
És que el lluita, servei que dona.
El servei dona una lluita, podríem dir, els 365 dies contra la crisi climàtica, perquè és una aplicació
on hi ha una agenda, un calendari d'activitats relacionades, doncs, amb la crisi climàtica, amb la sostenibilitat, amb l'economia verda, amb actes, amb conferències... Bé, amb tot.
Però
el que...
Però el dia de l'agenda climàtica...
Això, ja està. Tu ho has resumit molt millor que jo.
Molt bé.
Marc Jiménez, Òscar Ratera, què tal? Bona tarda.
Molt bones, encantats de ser aquí. Moltes
molt
gràcies.
Bé. Molt bé. Tots dos cofundadors d'Ecoviu, una aplicació nascuda a la ciutat de Barcelona. Marc, fa molt temps?
Fa... L'aplicació està llançada des de fa un mes i escassos 10 dies, però aquesta idea neix prepandèmia.
D'acord.
I amb el transcurs dels mesos, doncs, se li dona forma i arriba on és ara.
I per què neix?
Neix d'aquesta voluntat d'ajudar el medi ambient, no? I de no saber exactament com fer-ho i per on tirar. Què van pensar l'Òscar, jo i en Pau? Ostres, anem a crear un punt
de trobada. Sou tres. Falta
en
Pau, eh?
Falta en Pau, que és el programador.
Ah, d'acord.
El soci tecnològic. I vam dir, creem aquest punt de trobada de la comunitat ecològica. I de quina manera? Li donem a la ciutadania activitats cada dia de l'any per frenar la crisi climàtica i, per altra banda, a totes aquestes ONGs mediambientals, empreses del sector, que creen iniciatives i potser no tenen aquesta visibilitat que es voldria, doncs anem també a unir aquestes dues parts. I neix Ecoviu d'això.
Òscar, la vostra preocupació és mediambiental, el vostre fil vital té relació amb el medi ambient, amb la sostenibilitat, amb l'eficiència, no sé, pregunto.
Sí, doncs nosaltres no som ambientòlegs, no hem estudiat ciències naturals, però sempre hem estat, d'una manera o una altra, units a la naturalesa. A tots ens agrada, per desconnectar i reconnectar, anar al medi ambient. I és això, fa 2 anys, 3 anys, vam dir, ostres, ens agrada el medi ambient, però com ens podem implicar més en aquesta lluita contra el canvi climàtic, perquè és un problema molt greu, no? I és d'aquí d'on va néixer Ecoviu. Sempre havíem estat lligats, però no havíem actuat de per si, no? I per això, d'aquesta necessitat i de veure que era molt difícil trobar iniciatives, activitats en les que participar, perquè hi havien, però no les trobàvem, doncs vam decidir crear l'aplicació.
José Luis, clar, ara ho diuen. Sabíem que n'hi havien, però no les trobàvem. Estem perduts, però en molts aspectes, no tan sols en aquest, en la immensitat d'una munió d'inputs que ens arriben, que d'això, però de vegades aquesta vertebració, en aquest cas en forma d'una app, és imprescindible.
De fet, és una característica del moviment ecologista de tota la vida. És un moviment que mai ha volgut mancomunar serveis ni mancomunar accions. De fet, jo vaig participar en el cas de BBF en la fundació del grup de Barcelona, i en aquell moment hi havia Greenpeace, hi havia Friends of the Earth, hi havia CEO, que llavors era CEO sense BirdLife, i cadascú feia
la seva batalla, la seva guerra.
Ecologistes en Acció és l'exemple, no? És una munió de grups que a nivell local estaven actuant. Es donava la situació de que en una mateixa comarca hi havia 4 grups per defensar la granota vermella de la bassa d'en Coll.
Sí.
M'entens?
No,
4 grups, no?
Clar.
Yeah. Hi havia aquesta manca de comunicació. Ah. Això s'està trencant, cada vegada hi ha més comunicació. I un dels èxits, i una de les que ja són comunicadors natius, com si diguéssim, seria Fridays for Future, no? Els nanos joves que estan manifestant. Sí. Això és bàsic, alinear-nos i dir, escolteu, anem a fer aquesta neteja a la platja del Garraf el dissabte a les 3, sí. Que no hi hagi una neteja a la platja del Garraf, una altra a la platja de Sitges, una altra a la platja de Castelldefels. Per què no quedem tots i fem una neteja de tota la sorra i fem una acció i una nota de premsa i una acció divulgativa? Això és el que és interessant, aquesta iniciativa, no només interessant, absolutament necessària. Ara ve la segona, que és com posar d'acord a tota aquesta sinfonia, a tots aquests violins i tots aquests pianos.
Llar a Plus i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència Catalana de Residus.
Marc, Òscar, us venen a buscar, sou vosaltres que feu recerca, ha de ser de les dues maneres necessàriament.
Sortim nosaltres principalment a buscar-ho absolutament tot.
Tot.
No? I primer volia respondre una cosa
clar,
el company, i és que crec que el canvi ve perquè abans era simplement canvi climàtic. No feia por aquesta paraula, no? Ha canviat, i és crisi climàtica ara.
Clar.
Crisi climàtica. Quan sents la paraula crisi...
Perdona, estàs dient que abans, amb canvi climàtic, era una miqueta... Això està lluny.
Això està lluny.
Això està lluny.
Què passarà d'aquí 100, 200, 300 anys? No ho sabíem. Ara tenim dades. Tenim molts i molts estudis.
I estem parlant de la pròxima dècada, d'aquí 20 anys, 30... Clar, quina edat teniu vosaltres?
24 els dos.
24 els dos. Sí, és a dir, perdó, us ho menjareu amb patates.
Sí, clar.
És el problema més gran que ens enfrontarem, no? Per això és tan important.
I com posar d'acord a tota aquesta comunitat d'actors que volen fer, que, amb tota la bona intenció del món i amb tot el respecte per part de... que volen fer la guerra per la seva banda, no? En comptes de dir, ei, organització.
Bueno, el que fem a Ecoview, sobretot, és que ho unim tot dins del mateix cercle, no? Dins de l'aplicació, més que res és l'usuari en el que sent que, per fi, pot trobar-ho tot ben organitzat. Ara mateix, doncs, com dèiem abans, a lo millor trobes una recollida un dissabte, que, perquè és el grup que tu segueixes, però no t'enteres de res més. A Ecoview el que pots fer és enterar-te de totes les entitats que està fent cada una. Pues el dissabte fa una cosa, el diumenge una altra organització fa un taller d'alimentació, el dilluns hi ha una altra organització que organitza pues, un taller de reparació de productes, i així el ciutadà el que fa és aprofitar-se de totes les vessants. No? I per
tenir
això, diem...
un calendari vertebrat per dur a terme la seva acció climàtica particular, que,
exacte,
que en la mesura en la que vulgui i a la que sigui possible i que li vingui de gust.
I per això aconseguim que cada dia de l'any dins d'Ecoview hi ha activitats ecològiques que realitzar.
Quin és l'àmbit? Catalunya, Barcelona...
Tot Catalunya. Tenim des de, com col·laborem amb el màxim d'ONGs possibles de tota Catalunya, doncs estem a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, ciutats, pobles...
Esteu parlant d'ONGs, esteu parlant d'organitzacions, entitats oficials, govern...
També.
Sí.
A poc a poc.
Estem
poc
col·laborant poc. Amb l'AMB, amb la Diputació, perquè també hi ha moltes entitats que organitzen també activitats.
Per tant, contacte directe amb els serveis de premsa respectius, sí, etcètera, sí. I per tant aglutinar allò que està perdut. O que és difícil de...
Quin és el punt de trobada? Hi ha una web?
Hi ha... el punt de trobada principal és una aplicació.
D'acord.
Aleshores, nosaltres contactem amb aquestes ONGs o entitats i els hi traslladem la proposta de dir, escolta, voleu que posem dins aquesta els vostres esdeveniments? Clar, és complicat, no?, que aquestes
que diguin que no.
Perquè...
Us hi heu trobat amb alguna?
Alguna molt, molt específica.
Poden haver-hi raons. És gratuït el servei o han de pagar una taxa?
És gratuït. No ens lucrem de la difusió. Una cosa que demanem és que les activitats que es publiquen siguin gratuïtes també.
D'acord.
Vale? Perquè molts grups tenen activitats de pagament, però pel moment no les incloem. Aleshores, clar, és difícil que et diguin que no. I una de les coses que sempre els diem és, escolta, l'objectiu de la vostra ONG i de l'altra és el mateix.
Clar.
Unim forces, no? Una mica parlant sobre el que deies.
Molt bé. I aquí donem molta... Posem molt en valor l'emprenedoria, i hem tingut molts casos d'emprenedoria que fins i tot jo al principi vaig manifestar la meva escepticisme, i el temps m'ha demostrat que anava equivocat. En el vostre cas, hi ha d'haver-hi un model de negoci.
És bo que siguem tots flexibles, flexibles en l'aprenentatge.
I tant,
perquè
per
al final...
Però la idea de negoci, és a dir, més que de negoci, que potser és un, que no és un mot... està mal fet servir i està tacat, quan negoci pot ser absolutament net i absolutament bo per la societat. Quin és l'objectiu de la vostra idea, perquè clar, entenc, els primers que heu de ser sostenibles heu de ser vosaltres.
Tu ho has dit.
Clar.
Sí. Trobar, estem buscant aquest model sostenible.
D'acord.
Per primer créixer.
Partenariat, amb un partenariat, amb un mecenatge, amb una...
No ho sabeu, potser clar. Ben bé, acabeu de començar sí. I potser dieu, escolta, el Pau hi posa la seva voluntat i les seves hores, bueno, l'Òscar també, el Marc...
Que són diners.
Són calés, són
sí, clar, les clar, hores, clar, clar.
Avui dia
sí.
Són diners, el sí, temps
sí,
és diners.
Sí, 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 sí.
Molt bé.
Hi ha moltes vies, eh? Una vegada al final complim el nostre objectiu, que és donar-li a la ciutadania una eina que sigui sí. Útil sí. En la que cada setmana puguin
està
entrar.
Està claríssim.
Doncs hi ha moltes vies en les que potser les empreses amb propòsit que obtenen productes ecològics, doncs també potser podrien sponsoritzar alguns esdeveniments o cosetes així.
Sí, en el món, ja us heu trobat, en el món del voluntariat ambiental i amb l'amateurisme, amb tots els meus respectes i amb tota la... No passa això al món anglosaxó.
Serà la darrera pregunta.
Ni al món escandinau. Però això és molt important, eh? És a dir, no ser professional, en el sentit que tingueu un rendiment que pugui fer que aquest servei sigui també
sigui, sigui útil, perquè no només hem de veure la sostenibilitat a la part mediambiental, també existeix la vessant social i la vessant econòmica.
Clar, clar.
Perquè jo pugui tirar endavant aquest projecte i el pugui fer créixer i mantenir al llarg del temps, ha de ser sostenible econòmicament.
I llavors, aquí fem la crida. Anem a fer una crida. Aquí podem posar en contacte amb vosaltres. Empreses que vulguin, que tinguin aquest
sí.
propòsit, que siguin marques proactives a nivell del medi ambient. Institucions, administracions, organismes...
Qualsevol que vulgui que...
M'imagino que a l'aplicació hi haurà un lloc que deu dir contacte.
Sí. Sí, sí, sí.
I allà contacte.
Home,
jo
ho veig magnífic, em sembla sí, magnífica, sí, 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 sí. Però...
Per això els hem convidat, sí. Perquè sona bé, sona molt bé.
Sí, ara heu d'anar, us heu de comprar un vestit i una corbata i anar a visitar despatxos. Sí.
Bé, pot ser sense corbata, també.
Sí. Ens agrada, eh?
Òscar? Sí, sí, sí.
Però és de bon rotllo, la corbata.
Més que res.
L'enemic la fa servir.
Sí, jo crec que si els ciutadans són els que es descarreguen l'aplicació d'EcoViu, llavors
bé, sí.
Allà és quan
tindrem força.
Quan tindrem força. Força. Allà és quan tindrem
i
força.
Quan ens picaran a nosaltres a la porta, no? També.
Molt, clar,
molt bé,
clar,
molt bé.
Clar,
molt
clar.
Bé. Des d'aquí el nostre suport. Per
doncs... Salutacions, bé, o en tot cas ens acomiadem del Marc Jiménez, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Òscar Ratera.
Molt bé.
Moltes gràcies.
I queda el Pau.
Torres.
Torres, que és el coco programador.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Gràcies a tots tres.
Vinga.
Molta sort.
Molta sort.
Adéu. Moltes gràcies.
El concurs.
Anem al concurs. A quina comarca ha nascut EcoViu? El premi, una ampolla de cava Gran Reserva 2014, 100% ecològic, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. De la setmana passada, meteo escapada a l'hotel Miami Mar de la Ràpita i podrem menjar peix de la llotja de la Ràpita, un lot de mel alemany, en aquest cas no de peix, de mel alemany, és el premi, la resposta que s'emporta la Sandra Rodríguez al Prat de Llobregat era evidentment que sí, el peix és de proximitat. I de la setmana passada, el Meteo Taula. La guia de vins ja no es troba només en llibre. En quin format més el trobarem? La trobarem, aquesta guia de vins? La resposta era digital. El lot de 5 paquets de càpsules de cafè novell, residu zero. No un cafè qualsevol, perquè és sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu responsable i, a més, ecològic. Si no us interessa això de les 5 càpsules, o més ben dit, els 5 paquets de càpsules compostables, podeu triar els 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o els 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. La resposta era digital i el guanyador José Martos de Barcelona.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Què ens portes amb la mobilitat?
Doncs fixa't, un tema delicat, eh? Hem parlat moltíssimes vegades en aquest espai del problema de l'amiant, és un tema delicat. Estem parlant de temes de medi ambient, però sobretot de temes de salut. Ja saps que la nova llei de residus, que s'acaba d'aprovar, com aquell que diu, encara acaba de sortir del forn, obliga tots els ajuntaments a retirar l'amiant abans del 2028, que és una data que a mi m'ha semblat en excés de massa confiança, que no hagin pecat d'excés de confiança. Però bé, tota la nova llei de residus està plena d'excés de confiança. Esperem que no sigui un brindis al sol, en tot cas. L'amiant es va prohibir a Espanya el 2002. Des del 2002 estem intentant retirar totes les errades que van ser. Dic errades i ho sento, però perquè Uralita i Rocalla van donar molta feina i van ser companyies que van donar molts llocs de treball. I en aquell moment vull pensar que els seus promotors no eren conscients de la dimensió. Estic convençut de que no, vull pensar que no. I dormo més tranquil pensant que no. En tot cas, el que van dir els estudis s'està complint. Van dir que el que té l'amiant, l'asbest, és que les formes d'intoxicació són molt lentes. Ja saps que hi ha un període de temps entre 20 i 40 anys que està en un estat de latència. I efectivament s'estan donant ara els casos més greus, no? Ja saps que això afecta bàsicament el sistema respiratori, a la laringe i a la pleura, i estan començant a sortir casos de càncer directament vinculats. Aquest és el que ha passat al metro de Barcelona. L'any 2018 es va detectar la presència de l'amiant a 94 vagons i 91 parades. Que ningú prengui mal en sentir aquesta notícia. És absolutament segur l'ús del metro. És absolutament segur l'ús del metro. El que va fer TMB va ser aplicar el principi de precaució.
Perquè, diguem-ho clar, el problema és si el manipules.
No, i sobretot si estàs en contacte 24 hores al dia.
Evidentment.
Els treballadors de TMB són els que estaven en risc. L'any 2001, i després de fer aquesta detecció de contaminació als metros, i a les parades i als vagons del metro, l'empresa va fer un tac als treballadors i va comprovar que, efectivament, un 36,5% tenien afectacions degudes a l'exposició a l'amiant. Bé, on està l'amiant al metro de Barcelona? Doncs està a la pintura del vestidor i està a la cabina del conductor. L'exposició a l'amiant és greu en el cas dels sostres i dels dipòsits i de les tuberies d'Uralita, perquè la gent ens entengui, en el moment que es fa malbé o que la trenquem o que la manipulem o que hi ha una erosió profunda.
D'acord.
Mentre està fent la seva feina sense ningun tipus d'erosió...
Sí, fins que no la pols aquesta d'asbest...
Aquí no hi ha problema, efectivament. Aquí no hi ha problema. En tot cas, què ha dit TMB? Què és el que els interessa als nostres seguidors i als nostres oients? Quina ha sigut la reacció de TMB? Doncs la que s'havia d'esperar. Ha fet una inversió de molts milions d'euros i començarà a retirar els trens que contenien amiant a partir del mes de maig, és a dir, del mes que ve. Això és quan començaran a arribar els nous convois d'Alstrom que estan lliures d'aquest material. Això significa que m'hauré d'esperar el mes de maig per tenir seguretat per fer servir el metro, insisteixo una altra vegada, i ho direm totes les vegades que calgui. L'ús del metro de Barcelona és absolutament segur. Els que estaven en una certa situació de risc, que ara s'està detectant i s'està comprovant i s'està aplicant un protocol, eren els treballadors que estaven en exposició a la cabina i als baixos, als vestidors. No? A partir d'aquí, esperem que d'aquí 50 anys aquesta història que tu i jo encara estarem fent aquest programa i diguem...
Sí, d'aquí 50 anys
estarem
fent.
Sí, no sé si aquí a Catalunya Ràdio o allà dalt. Però que
allà dalt,
jo et buscaré.
No, jo també, però...
Ens trobarem.
No, perquè estava pensant que me'n queden 9 i poc per jubilar-me, per tant, no em sortien els números.
No, però ja tindrem molt de temps.
Sí, allà dalt, sí.
Tindrem molt de temps, ja la petarem molt bona.
I direm... I l'energia serà verda allà dalt.
Totalment.
Ah, d'acord.
Entenc que sí. I ho veurem tot i direm... I ens direm... Jo et donaré cops de cosa i diré... Ho veus, allò que et vaig dir? Ara ho estan fent! M'entens? I direm, quin malson que va ser l'amiant. Maleïda sigui l'hora en la que vam decidir barrejar amb el Portland l'amiant. per donar, per crear aquest fibrociment, maleïda, sí.
Més elàstic, més...
Tot i el progrés que va portar i tota la capacitat d'expansió que va donar a l'edificació i a la gestió d'aigües, però ara veiem que no pagava la pena. Ni de conya.
Sí.
Però pel que fa a tema B, està fent les coses com s'havien de fer i és bo informar de les coses quan es fan malament, però també quan es fan bé.
Fantàstic. Doncs vinga, seguim fent-les bé.
El concurs.
Amb aquesta pregunta que diu: a quin mitjà de transport es va detectar la presència d'amiant? El premi, aquest lot de 5 paquets de càpsules compostables, cafè novell, residu zero, no herbicides, no pesticides i cultiu ecològic. Millor impossible. No està lliure de transport, evidentment, des de les plantacions de cafè. Si no va bé això dels 5 paquets de càpsules compostables, el guanyador pot triar 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o bé 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. I de la setmana passada, el Meteomar, que deia la pregunta: de l'espardenya ens ho mengem tot? Doncs la resposta era que no, només la part interna, la musculatura longitudinal. I és l'Enric Gómez de Barcelona el guanyador. Què s'emporta? Doncs cosa de peix, concretament 2 pots de fumet artesà de la confraria de pescadors Verge del Carme de la Ràpita.
Quin temps farà?
Anem a quin temps farà, un temps que en les pròximes hores ens porta un dia que tenim molt clar, que és aquest divendres, tot i algunes restes de núvols, bastant més sol. Un altre dia important, molt important, que és Sant Jordi, el dissabte, en què tenim dubtes. No tots els mapes del temps indiquen el mateix. Uns mapes ens donen bastanta pluja, sobretot matí, migdia i primera hora de la tarda. No és que hagin de caure grans quantitats, però sí un dia gris, d'anar fent aquesta pluja, sobretot centre, costa, prelitoral, meitat sud de Catalunya, potser la resta no tant, però també algun ruixat. I en canvi uns altres mapes ens donarien algun ruixat dispers a la costa, al prelitoral, poca cosa, i a la resta potser núvols, però difícilment pluja. No sabem, estem fent aquest pronòstic en aquesta tarda vespre de dijous, i per tant encara no ho podem assegurar. Si escolteu aquest programa ben entrat el divendres, pot ser que això que estem explicant, que insisteixo, està fet i valorat i cuinat amb dades d'aquest dijous, quedi desfasat. En principi, aquestes dues opcions. En tot cas, hi torna a haver consens en tots els dos mapes principals en què es basen els pronòstics, que diumenge faria més sol, amb algunes restes de núvols. Per tant, tots els dubtes en el dia de Sant Jordi, que ara mateix no podem assegurar, i en definitiva amb una recuperació, això sí, de la temperatura aquest divendres, clarament la temperatura diurna, no tant dissabte i més de cara a diumenge. Moltes peticions demanen per Sant Jordi, moltíssimes. El balanç, bé, el balanç, o com a mínim el resum està fet en aquest pronòstic. No sé, veig aquí a Barcelona ciutat el Marcos Esparza, el Josep, el Quim, la Cristina Cuesta, el Santi Nolla, la Judit Rodríguez, en el cas de Sallent. Bé, el que hem explicat al començar, de cara a diumenge, el Jorge Mas demana per Llagostera, diu que té una comunió. No ha de ploure, potser alguns núvols, però no. Jordi González diu: hola Mauri, diumenge volem anar a Masella a fer les últimes baixades. Quina neu trobarem i quin temps farà? D'entrada, sol i alguns núvols, i jo diria que amb el fred dels últims dies i alguna nevadeta, doncs, si aprofiteu la cara nord i les cotes més altes, encara tindreu neu prou digna. com a mínim si teniu una miqueta de nivell. Maire Navarro, a Figueres el diumenge al matí, no pateixis, tot i alguns núvols farà més sol. Maria José Rodríguez, quin temps el diumenge al Port de la Selva, diu que volen fer el camí de ronda i pujar a veure el monestir. Doncs també un dia ideal. I el cap de setmana en general, Pedraforca, Sònia Aguilera, algun ruixat potser el dia de Sant Jordi, diumenge no, Montse Cazorla, la Cerdanya, segurament aquesta mateixa, podríem dir, panoràmica d'un diumenge més estable i alguns núvols, i un dissabte amb algun ruixat, ja no seria en forma de neu. I Natàlia Pastor diu que com tindrem el temps, a Lladó, en aquest cas a l'Alt Empordà. Doncs Natàlia, pintaria un dissabte amb núvols, en el cas de l'Alt Empordà, si algun ruixat, francament, és poc probable, si és que hi és, i diumenge més sol amb algunes restes de núvols.
El concurs.
La pertorbació mediterrània d'aquesta setmana va arribar d'Itàlia o de l'Atlàntic? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra, gran copaix de quart de litre, arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day. La setmana passada tenim guanyador, és de la Ribera d'Ebre. On fa més fred, al Pol Nord o al Pol Sud? El mateix premi, aquesta ampolla de quart de litre de Prior Day. La resposta correcta era el Pol Sud, guanyador Albert Guiamet de Móra la Nova.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, a Felip, Albert Felip Boldú. Petit Parelli a Bergegal, el Somontano, foto del 18 de març. I el pròxim programa Meteotaula, on coneixerem el restaurant Valls a Brunyola, de la mà del xef i també propietari. Ens escaparem al Museu de la Xocolata i mirarem de fer pronòstic del temps pels primers dies de maig. Si tot va com indiquen els mapes del temps, després d'un març i un abril plujosos, doncs semblaria que el maig i el juny haurien de ser secs i especialment càlids. Però bé, també deien que l'abril i el març, aquests pronòstics a llarg termini, serien ben secs i càlids, i de secs doncs no n'hem trobat gairebé cap racó de Catalunya. En definitiva, ho intentarem desbrinar. Anem acabant i ho fem, evidentment, convidar-vos a participar. El nostre web és catradio.cat. Us convidem també a escoltar-nos. El mail per qualsevol consulta, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter. I tot això gràcies al nostre redactor Néstor Gómez, al nostre tècnic José María Campillo, la nostra sotsdirectora i productora Núria Ventura i el vostre meteoròleg de capçalera, com a mínim, en aquest programa, Francesc Mauri. Que vagi molt bé i feliç Sant Jordi!